Bona nit, són les 9 i 33 minuts. 3 de cada 4 persones que s'han quedat sense feina durant el mes d'abril treballaven al sector de la construcció o en empreses de serveis vinculades al sector immobiliari. La xifra ho diu pràcticament tot. A Catalunya el nombre d'aturats ha augmentat de 7.700 persones en un mes en què tradicionalment l'atur disminuïa. Actualment hi ha a Catalunya 300.000 persones que busquen feina, 50.000 més que ara fa un any. Perquè ens fem una idea de la magnitud de la xifra, totes aquestes persones permetrien omplir 3 vegades el camp del Barça.
Economia i empresa, amb Àlex Bosch.
Malgrat tot, el govern central insisteix que es continuen creant llocs de treball i el ministre del RAM, Celestino Corbacho, aposta per la inversió en obra pública per frenar la fuita oberta en el sector de la construcció. L'atur, doncs, puja, i puja en paral·lel a l'alça dels preus dels aliments. Amb l'escalada del preu del cru, avui ha tornat a batre un nou rècord, s'ha pagat per sobre dels $120 al barril, i l'encariment dels cereals de fons. El Ministeri d'Indústria ha ofert la llista de l'evolució dels preus dels aliments frescos i envasats. Dels 60 productes que controla, només 7 són més barats que ara fa un any. Tot plegat ha portat el vicepresident econòmic a admetre que serà difícil complir la previsió del 3% d'inflació. Mentrestant, la Comissió Europea considera il·legal l'anomenat cèntim sanitari, un impost que grava el carburant i que es destina a la sanitat pública. Un impost que Hisenda ja ha dit que no pensa suprimir. A partir de 9:45 parlarem d'una empresa que ha canviat la nostra manera de comprar mobles i que ha convertit el seu fundador, Ingvar Kamprad, en la quarta fortuna del món. Avui a l'entrevista, Montse Maresc, directora general adjunta d'IKEA Ibèrica. Exactament, 9:45 de 10 de la nit. Comencem. L'atur ha tornat a créixer a l'abril, un mes en què els últims anys baixava, i ha pujat tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. Aquí s'han registrat 7.700 aturats més, i a tot l'Estat 37.500. Unes xifres... Eugènia Riera, bona nit.
Hola, bona nit, Àlex.
Que van lligades, sobretot, a la crisi de la construcció.
A Catalunya ara hi ha gairebé 300.000 aturats, un 20% més que ara fa un any, i el 74% dels nous desocupats són treballadors de la construcció i també dels serveis, on s'engloben moltes feines relacionades amb el mercat immobiliari. El govern espanyol reconeix que l'atur creix més del previst i el ministre de Treball, Celestino Corbacho, que demà reunint amb sindicats i patronal, diu que la solució passa per invertir més en obra pública.
Si totes les administracions públiques hacemos un esfuerzo en el tema de la vivienda de protección y la Administración General del Estado y también las autonómicas hacen un esfuerzo por la adelanto en la obra pública, yo creo que en el plazo de un año podríamos estar en una posición de repunte de la economía y en su consecuencia del empleo.
Des d'aquí, govern i sindicats reconeixen que les dades d'atur no són bones, però també destaquen que es continua creant ocupació. Aquesta és la valoració que ha fet Joan Coscubiela, secretari general de Comissions Obreres, al programa L'Oracle de Catalunya Ràdio.
Hi ha gent que està perdent la feina, s'havia crescut de manera important, però encara continuem tenint un volum de població ocupada molt elevat. Vull recordar que Catalunya ja fa més d'un any ha aconseguit superar la taxa de població ocupada dels objectius de la Unió Europea de Lisboa per l'any 2010.
De fet, l'afiliació a la Seguretat Social també ha crescut a l'abril, 7.000 persones més a Catalunya i 42.000 a tot l'Estat.
Un dels sectors més castigats per l'atur és, com sentíem, la construcció, i precisament avui la Generalitat ha fet una passa més per regular-lo. El govern ha aprovat un registre obligatori per totes les empreses de la construcció que vulguin operar a Catalunya. L'objectiu és augmentar la seguretat del sector i donar més garanties en el cas de la subcontractació.
A partir del 26 d'agost, totes les empreses de la construcció hauran d'estar registrades per poder treballar. La inscripció començarà dimarts a través de la web del Departament de Treball i s'hauran de garantir tota una sèrie d'aspectes que repassava així la consellera de Treball, Mercè Arna.
Comunicarem la formació dels seus treballadors i treballadores que tenen la formació en matèria de prevenció de riscos laborals i, per últim, que tenen una organització preventiva. Per això, aquelles empreses que subcontratin tindran la seguretat de que contracten amb empreses reals, de qualitat i que fan els seus deures en prevenció de riscos laborals.
Es calcula que s'enregistraran unes 80.000.
Catalunya Informació.
9:45 de 10 de la nit. Avui paguem les llimones a 1,80 € al quilo de mitjana. Fa un any costaven 1,12 €. Això vol dir que s'han encarit en un any un 38%. És el producte fresc que més s'ha pujat l'últim any, però n'hi ha d'altres. Sílvia Solanes, bona nit.
Bona nit. Segons dades del Ministeri d'Indústria, ara paguem el plàtan, la taronja, el pollastre i els ous un 10% més cars que fa un any. En canvi, s'han abaixat el tomàquet de manil, la patata i la ceba. Això pel que fa a productes frescos. De productes envasats, el que més s'ha encarit és l'oli de girassol. Ara el litre és 60 cèntims més car que l'any passat. S'ha pujat un 40%. També s'han apujat la farina, la llet i els espaguetis i només s'ha baixat l'oli d'oliva i el cafè. Veiem, doncs, que entre el que més s'apuja hi ha els cereals i els productors alerten, a més, que aquest any perdran la meitat de la producció per la sequera. Alejandro Domingo, de la Unió de Pagesos.
Si estem amb la manera que estem amb la sequera i les assegurances no acaben de funcionar, a veure les ajudes que podrem obtindre, no? Perquè, si no és així, moltes explotacions cerealistes de Catalunya es veuran obligades al fracàs i, per tant, plegaran. I aquí doncs, hem d'habilitar algun sistema d'ajudes, siguin directes o siguin indirectes.
Calculen que perdran més de 100 milions d'euros.
El vicepresident econòmic Pedro Solbes també s'ha referit a l'alça dels preus. Ho ha fet des de Madrid i en el marc de l'Assemblea del Banc Asiàtic.
Per Solbes, si es consolida l'alça internacional dels preus i es manté l'escalada del preu del cru, serà difícil complir l'objectiu de l'inflació del 3% establert per l'executiu espanyol. A més, això, segons ha dit, frena una possible retallada de tipus.
Desde el punto de vista del Banco Central, lógicamente, se verán más riesgos de crecimiento de la inflación y, por lo tanto, el margen de maniobra que se ofrece al Banco Central Europeo es menor.
També ha participat en aquesta assemblea el governador del Banc d'Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha considerat que la moderació del consum és un bon símptoma del reajustament econòmic.
La economía española está en un proceso de ajuste, ¿no? Fundamentalmente en lo que se refiere al sector de la construcción y en lo que se refiere a reducir su nivel de inversión y aumentar su tasa de ahorro, ¿no? Para ello es evidente que es necesario que el consumo se desacelere. En ese sentido es un buen signo.
Pel que fa a la morositat, Fernández Ordóñez creu que continuarà pujant, però reitera que es manté a nivells baixíssims.
I a les borses, en una sessió un altre cop marcada per un nou rècord en el preu del petroli i a l'espera de la reunió sobre tipus de dijous del Banc Central Europeu, el vermell s'ha imposat amb moderació als principals parquets europeus. Josep Ramon Ruiz, bona nit.
Bona nit.
Pel que fa a selectiu espanyol, Josep Ramon, malgrat les pèrdues, ha aconseguit mantenir els 14.000 punts.
Les borses europees han seguit patint l'encariment d'un barril de petroli que dia a dia va batent rècords històrics. Avui, el barril de Brent, el de referència a Europa, i per fixar el cost dels combustibles i amb entrega a un mes, ha tornat a marcar un nou màxim fruit dels temors a un tall en el subministrament i de les últimes dades macroeconòmiques als Estats Units, que semblen que allunyen una mica més el fantasma d'una possible recessió. Aquí, l'IBEX 35 ha conservat la barrera psicològica dels 14.000 punts després de baixar un 0,48% i situar-se en les 14.005 unitats, amb la majoria de valors en vermell i amb les elèctriques, banca i telefònica a la part alta. Ha liderat, però, les pèrdues. Telecinco ha baixat un 2,45%. L'explicació és fàcil. Els inversors han recollit, han passat per caixa, han fet calaix els últims beneficis de les sessions alcistes. A l'altre costat de la balança, el millor valor, Tècniques Reunides, ha pujat un 4,44% fins als 51,25 euros per títol, després que el banc d'inversió Merrill Lynch ha incrementat el seu preu objectiu de 55 a 60 euros per acció, reiterant la seva recomanació positiva de comprar. La resta de parquets electrònics europeus també han tancat amb pèrdues, amb un euro al mercat de divises que s'ha apreciat davant el billet verd nord-americà, ha enfortit el BCE, ha fixat el seu canvi a 1,5528 dòlars.
Gràcies, Josep Ramon. I mentrestant a Wall Street, aquesta hora es desmarca de les pèrdues generals a Europa. Wall Street, doncs, puja aquesta hora a través dels Dow Jones un 0,5% i el Nasdaq, el selectiu tecnològic, ho fa un 1%.
Catalunya Informació.
Ho dèiem només de començar, Hisenda no suprimirà el cèntim sanitari que grava els carburants, com li exigeix la Comissió Europea. El Ministeri de Pedro Solbes sí que està disposat a modificar-lo. Si no hi ha acord amb Brussel·les, el cas podria arribar al Tribunal de Justícia de Luxemburg. Anem fins a Madrid, Txell Feixas. Bona nit.
Bona nit. Per la Comissió Europea, aquest impost amb què es graven els carburants que es venen a les benzineres vulnera la legislació comunitària. Per una banda, perquè és de caràcter recaptatori, no finalista i un tipus d'ajuda d'estat no permesa. De l'altra, perquè les comunitats que l'apliquen cobren com a integrants d'un estat membre l'impost especial sobre hidrocarburs. El Ministeri d'Economia i Hisenda no comparteix aquests arguments, defensa que l'estat espanyol i les autonomies tenen la competència de decidir sobre el cèntim sanitari amb què es finança, recordem-ho, l'assistència en aquest àmbit. El govern central està disposat a modificar-lo, però però no a suprimir-lo. Abans d'arribar a aquest extrem, assegura defensarà els seus arguments davant del Tribunal de Luxemburg, on Brussel·les pot portar el cas si abans de 2 mesos les autoritats espanyoles no s'ajusten a les seves exigències. El cèntim sanitari s'aplica en 6 comunitats, a Catalunya des del 2004, amb un càrrec de 2,4 cèntims per litre. Els pressupostos, la previsió de recaptació per aquest gravamen és de 171 milions d'euros.
Poc menys de 2 minuts i 3:15 de la nit. Més notícies econòmiques en format breu. El Col·legi de Gestors recorda que la deducció de 400 euros de l'IRPF s'aplicarà només quan la retenció sigui igual o superior a aquesta xifra.
Per tant, no se'n beneficiaran les persones amb rendes més baixes com poden ser les vídues. Els gestors també lamenten les traves a l'hora de rebre certs beneficis fiscals com les deduccions per llogar pisos als joves. Jordi Altaió, membre del Col·legi de Gestors Administratius.
Jo, que sóc el beneficiat de la reducció, propietari, no em puc aplicar la deducció si no tinc un document que em té que donar el meu llogater, que essencialment identifica el llogater.
Caixa Paradès i l'empresa de capital risc Ingenia adquireixen el 65% de les accions de CasGas.
Narcís Casas, un dels socis fundadors de l'empresa de producció i distribució de motocicletes, abandona la societat, mentre que Josep Maria Pibernat continuarà com a president. Pibernat ha confirmat que té l'operació, assegura la continuïtat de l'empresa, que té una plantilla de 115 treballadors i l'any passat va obtenir uns beneficis nets d'1,5 milions d'euros.
Vodafone distribuirà l'iPhone d'Apple a 10 nous països d'aquí a finals d'any.
El mòbil de pantalla tàctil arribarà, entre d'altres, a Itàlia, Grècia, Portugal i Turquia. Tot i que no s'ha confirmat oficialment, tot apunta que Telefònica serà la distribuïdora de l'iPhone a l'estat espanyol.
El president d'Airbus, Thomas Enders, admet que hi pot haver més retards en l'entrega del Super Jumbo A380.
Ho ha dit en una entrevista a una ràdio alemanya que Airbus no ha volgut que s'emetés. Tot i això, sí que se n'ha permès la transcripció.
I UEB s'acomiadarà 5.500 treballadors després de perdre 7.000 milions d'euros durant el primer trimestre de l'any.
Si no millora la situació, la Unió de Bancs Suïssos retallarà el 7% de la seva plantilla. La mesura afectarà sobretot la divisió de banca d'inversió, on es preveu la supressió de 2.600 llocs de treball.
En punt ara mateix, 9:45 de la nit. Moment de repassar les més destacades de l'àmbit general. Núria Casanova, bona nit.
Bona nit. Doncs comencem destacant que Catalunya té unes 56.000 sentències penals pendents d'executar. A tot l'Estat la xifra s'eleva a 269.000. Ho diu un estudi del Consell General del Poder Judicial arran del cas de la nena de Huelva, Mariluz Cortés. A Birmània, l'últim balanç parla de 22.000 morts i més de 40.000 ferits pel pas del cicló Nargis aquest cap de setmana. L'ajuda internacional hi comença a arribar amb algunes dificultats. I també destaquem que creix l'assistència a concerts i teatre i baixa la venda de discos i el nombre d'espectadors al cinema a l'Estat espanyol, ho diu un estudi de la Societat General d'Autors. A aquesta hora ens interessem també pel trànsit. Anna Gravalosa, bona nit.
Hola, bona nit. Bé, doncs aquesta hora domina la tranquil·litat a la xarxa viària catalana, però destacarem que a la C13 es dona pas alternatiu a Vilanova de la Barca, al Segrià, perquè els bombers estan treballant en un foc, en uns matolls que cremen en un barranc, i això, doncs, per tant, pot provocar aturades en els dos sentits de la marxa.
Gràcies, Anna. I un apunt del temps. Els ruixats del Pirineu tendiran a desaparèixer i demà farà sol amb alguns núvols prims. A la tarda hi haurà nuvolades en punts de muntanya. En dies posteriors, la inestabilitat començarà a guanyar terreny.
Gràcies, Núria. Bona nit.
Bona nit.
Fira de Barcelona us ofereix aquest espai.
A partir de demà, els vehicles motoritzats de dues rodes ocuparan el recinte final de Montjuïc, a Barcelona. La segona edició de la Gran Setmana de la Moto arriba, però, en plena caiguda de vendes del sector. És una informació de Sergi Roca.
La indústria de les motos, focalitzada en un 95% a Catalunya, també es veu sacsejada per la desacceleració econòmica. Els 4 primers mesos de l'any a tot l'Estat s'han venut gairebé 100.000 motocicletes i ciclomotors, un 14% menys que fa un any. Pedro Quijada, vicepresident de Nesdor, l'associació que agrupa el sector, vaticina un any dur.
Creemos que se acentuará porque la evolución económica previsible no es que mejore, ¿no?, en este momento, y por tanto podemos llegar al 20 o por encima del 20 de caída este año.
Malgrat aquesta situació, aquest any la gran setmana de la moto que es fa a la Fira de Barcelona augmenta les xifres. Tindrà 250 expositors, un 15% més que en la primera edició, 490 marques, un 25% més, i 23.000 metres quadrats de superfície ocupada, un 10% més. El director del Saló, José Miguel García, destaca l'assistència dels pilots Dani Pedrosa i Jorge Lorenzo, i també la novetat dels espectacles.
Habrá un espectáculo jamás visto en Europa, con 7.000 metros cuadrados, con gradas para 1.500 personas, con 5 pistas en una, es decir, 5 pistas polivalente, con 8 disciplinas deportivas, es decir, habrá quads, freestyle, enduro, supermotar, es decir, todas las modalidades deportivas se podrán dar cabida aquí.
Demà el Saló estarà destinat als professionals i a partir de dijous i fins diumenge obrirà les portes al gran públic.
Fira de Barcelona us ha ofert aquest espai.
Continuem, hi ha empreses que necessiten poques presentacions. IKEA és, sense cap mena de dubte, una d'aquestes empreses. El seu fundador és un suec de nom complicat de pronunciar, Ingvar Kamprad, segons Forbes, la quarta fortuna del món. El nom IKEA sorgeix, de fet, de les seves inicials, IK, i de les primeres lletres de la granja i del poble on va créixer el seu fundador. Almenys això és el que diu la història. IKEA va desembarcar a l'estat espanyol a les Illes Canàries, on va obrir la seva primera botiga el 1981. En poc més de dues dècades, IKEA s'ha convertit en el referent indiscutible del sector dels mobles i pel camí ha convertit en manetes alguns homes i dones d'aquest país. Avui a l'Economia i Empresa saludem des dels nostres estudis a Madrid la senyora Montse Maresc, que és directora general adjunta d'IKEA Ibèrica per Espanya i Portugal. Senyora Maresc, bona nit.
Bona nit.
L'èxit d'IKEA al nostre país és inqüestionable i la seva expansió ha estat enorme. Ara, però, i amb la crisi immobiliària aquesta de fons, vostès ja han admès que hauran de potser variar una mica l'estratègia. Vol dir això que ja han notat aquesta crisi o aquesta situació complicada?
Bé, és evident que les vendes de mobles i decoració d'alguna manera està lligat al tema de la vivenda. Evidentment, si es venen menys llars o menys apartaments o menys cases, d'alguna manera hi ha una menor necessitat de mobles i d'objectes per decoració. Per tant, nosaltres hem notat que hi ha una desacceleració de les vendes, però el que sí que puc dir és que nosaltres continuem creixent i potser creixem menys que estàvem creixent fins ara, però sí que puc dir que penso que el nostre concepte, que està basat en vendre mobles de disseny, de funcionalitat i d'un preu molt bo, fa que en aquests moments potser som una opció preferida per la gran majoria de les persones que tenen la necessitat de comprar mobles per la seva llar. No? Mm-hmm.
De fet, hi ha qui s'agafa les dues versions, no? Hi ha qui diu que tot va molt malament i d'altres que diuen, home, si s'atura la despesa tan important com és en la immobiliària, potser la gent inverteix més en renovar casa seva, no?
És possible, hi ha de tot. Nosaltres, en general, el que estem veient és que creixem més que els nostres competidors i em penso que és bàsicament per aquesta necessitat, per una banda, de no, diguem, de tenir una despesa menor de lo que teníem amb mobles i decoració l'any passat, i per l'altra sí que pot haver una necessitat de renovar la vivenda, però de totes maneres em penso que l'important en aquests moments és oferir uns preus i un servei i una qualitat diguem, diferent i superior als nostres competidors.
Això ho van anunciar fa poc, no? Que l'estratègia seria encara rebaixar una mica més els preus, no?
Sempre hem baixat els preus. De fet, estava mirant unes dades. Si pensem en preus constants, hem baixat un 30% els nostres preus comparat amb quan vam obrir fa 11 anys, o quasi 12 anys. Per tant, l'esforç que hem fet en rebaixar els nostres preus any rere any en cada catàleg ha sigut molt important. De fet, aquest any el que sí que ja puc dir és que no repercutirem la inflació del 4,3% amb els nostres preus en el catàleg que traurem al setembre, i això és un esforç molt important per tota la companyia de mantenir uns preus en un moment en què tots els costos estan incrementant-se, no?
Afectarà tota aquesta situació els plans d'expansió?
No afectarà els nostres plans d'expansió perquè, com ja li he dit, estem creixent. De fet, aquest any creixerem un 20%, hem obert 4 botigues i continuem amb els nostres plans d'expansió per lo que és la península, per Portugal, per Espanya i també per Catalunya. Em penso que doncs, els nostres plans són optimistes i tenim la certesa de que IKEA continuarà sent una empresa en creixement.
Uh-huh. A Catalunya també, no?
A Catalunya també tenim, com vostè sap, ja la botiga de Badalona, que va ser la primera que vam obrir a Espanya, i la botiga de l'Hospitalet de Llobregat. i tenim l'objectiu d'obrir una botiga a Tarragona, una a Girona i possiblement dos més als voltants de Barcelona.
Seria Sant Cugat, Rubí, no?, més o menys?
Sant Cugat, Rubí i possiblement altres localitats també.
Fa poc vaig llegir que el dubte que tenien era de si obrir primer la de Tarragona i Girona i que això es determinaria més o menys als voltants de la primavera del 2008.
Bueno, al principi els plans d'expansió, una cosa és el que l'empresa voldria i l'altra les possibilitats reals o els permisos. És a dir, són uns processos bastant llargs i complicats i per tant doncs obrirem tan aviat com sigui possible.
Uh-huh. Però hi ha data prevista o no?
No tenim dates encara.
Uh-huh. En tot cas, perquè és complicat, perquè obrir una botiga i que és molt més complicat que obrir qualsevol altra mena de botiga?
Home, jo penso que quan estem parlant de botigues grans i estem parlant de centres comercials, doncs vostè sap que les reglamentacions que tenim a Catalunya i a altres comunitats espanyoles doncs fan que els processos no siguin immediats i per tant doncs hi ha moltes organitzacions involucrades, hi ha institucions, hi ha permisos i per tant doncs encara no tenim una data per poder dir aquesta data obrirem la propera botiga a Catalunya.
Uh-huh. De fet, la reglamentació aquesta ara mateix està en situació problemàtica, no? S'està debatent. Vostès no estan massa d'acord, suposo, no?, amb aquesta mena de reglamentació que limita l'obertura de centres de determinades superfícies, no?
Nosaltres respectem sempre les reglamentacions i treballem molt directament amb, diguem, totes les parts implicades, tant siguin a nivell de govern de la Generalitat o de les altres institucions, el que són alcaldies, etc. Per tant, doncs, les acceptem, són diferents en cada localitat i treballem conjuntament per veure de quina manera doncs, podem accelerar la nostra expansió.
El que sí que és un veritable luxe és el centre que han obert a Valls.
Sí, hem obert el nostre segon centre de distribució logística a Valls fa un mes i doncs, estem molt contents de tenir diguem, aquest segon centre que fa que a Valls ja tinguem dos en aquests moments. És el segon centre més gran logístic d'IKEA a Europa i fa que disposem de diguem, la facilitat de que les botigues que tenim a Portugal i a Espanya doncs, tinguin un servei al client millor que si tinguéssim que portar els productes d'altres centres de distribució.
Per què es va apostar per Valls?
Doncs Valls té una localització idònia des del punt de vista, diguem, de les vies de comunicació, tant per mar, per tren, com per carretera, i d'alguna manera hem trobat sempre, vam escollir Catalunya perquè és on vam obrir les nostres primeres botigues, la primera de Badalona, i perquè d'alguna manera ens permet accedir des d'un punt de vista logístic, com li deia, de transport. Nosaltres utilitzem el port de Barcelona d'una manera molt important doncs per tenir, diguem, un servei de qualitat a les nostres botigues.
Les necessitats logístiques de Catalunya estan més cobertes, és a dir, moltes vegades protestem des de Catalunya que, home, que caldria apostar més per millorar les infraestructures. Sembla que el port, tant el port de Barcelona com el de Tarragona, és una aposta clara, no?
Absolutament. Nosaltres treballem, com ja li he dit, som un bon client i sempre intentem d'alguna manera col·laborar perquè això sigui així. De totes maneres, en aquests moments estem molt satisfets de l'obertura d'aquest segon centre logístic a Valls i haig de dir que totes les institucions locals han col·laborat molt amb nosaltres i per tant estem molt satisfets.
Parlem de responsabilitat social corporativa, això que està tan de moda. IKEA, una de les apostes que ha fet sempre clarament i obertament és per al tema aquest de la igualtat, de la paritat, no?, que ara sembla que està tan en vigència. Vostès sí que han apostat directament per això, no?, i vostè segurament és un exemple, no?
Bé, per IKEA és part de la cultura organitzativa, independentment de que sigui una moda o de que hi hagi algun partit polític doncs, que d'alguna manera ho estigui posant a sobre de la taula. A l'agenda d'IKEA sempre hem tingut un objectiu i, de fet, ara tenim una campanya per tenir dones, més dones en llocs de responsabilitat a dintre de l'empresa. Tenim una campanya per tenir més candidates a ser directores de botiga i el nostre objectiu és que el 50% dels nostres directius siguin dones, per exemple. I ens sembla que hi ha molt talent i que, per tant, doncs, és important, donat que la majoria de les nostres clientes són precisament dones, doncs volem tenir a les nostres botigues una representació important per poder inclús donar un millor servei al client.
Mm-hmm. Doncs avui a l'Economia i Empresa hem tingut l'oportunitat de conversar amb la senyora Montse Marès, que és la directora general adjunta d'IKEA Ibèrica. per Espanya i per Portugal. Senyora Maresc, gràcies per la seva atenció, la seva amabilitat i bona nit.
Bona nit, moltes gràcies.
Estaria bé poder prendre alguna cosa mentre la meva amiga s'emprova pantalons?
Doncs aquí sempre tinc un petit celler per sorprendre els clients. Què li semblaria una copeta de vi blanc?
Ai, sí, gràcies, apunta-m'ho. Escolta, i no t'has plantejat mai obrir un bar dins la botiga?
Ai, és una bona idea, però per fer una ampliació com aquesta necessitaria algú que m'assessorés.
Vols un consell? Contacta amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Allà assessoren els comerciants, organitzen jornades, debats, formació...
Sí, senyora, és un bon punt de partida.
Cambra de Comerç de Barcelona, amb les empreses per arribar més lluny. 902-448-448. Economia i empresa.
I abans d'acabar, com cada dimarts, avancem els continguts del valor afegit d'aquesta nit.
La forta crisi econòmica ha provocat que moltes famílies es trobin en situacions de sobreendeutament. Per intentar solucionar el problema han sorgit les agències d'intermediació financera, un sector que es troba en alça des de fa alguns mesos. El programa del 33 intentarà mostrar-nos, però, que no sempre aquest tipus d'iniciatives garanteixen els drets dels consumidors. El responsable de Toshiba al sud d'Europa, Xavier Pasqual, explicarà en una entrevista quin és en aquests moments el futur del sector. I per acabar, l'equip del Valor Afegit parlarà de l'Escala, una població de la Costa Brava molt popular gràcies a les seves anxoves.
Tot això a partir d'un quart de 12 de la nit. I acabem amb una d'aquelles xifres rodones que tant ens agraden als periodistes. A 3:45 de la tarda ha sortit de l'estació Puerta de Atocha de Madrid un comboi de l'AVE en direcció a Barcelona. Els passatgers segurament ignoraven que un d'ells era el passatger 1 milió de la connexió Barcelona-Madrid, un passatger que ha arribat poc abans de les 7 de la tarda a Barcelona. La xifra s'ha aconseguit en 77 dies, des que el 20 de febrer es va posar en marxa el servei d'alta velocitat entre aquestes dues capitals. Segons Renfe, aquest milió de passatgers, que no inclou els usuaris dels trens regionals AVEN, s'ha aconseguit sumant també els trajectes intermedis del corredor i suposa un increment del 73% respecte al mateix període de l'any passat, quan el trajecte es cobria amb trens de via estreta. En números absoluts, el corredor Madrid-Barcelona ha guanyat uns 415.000 clients. Doncs amb el passatger 1 milió de l'AVE Madrid-Barcelona posem punt i final a l'economia i empresa d'avui. I tornem demà. Gràcies per la vostra atenció i bona nit.
Catalunya Informació.
Són les 10. 22.000 morts i més de 40.000 desapareguts és l'últim balanç de víctimes del cicló Nargis a Birmània. La junta militar que governa el país ha acceptat finalment que hi arribi ajuda de la comunitat internacional, que ja s'ha començat a mobilitzar. La justícia espanyola té 269.000 condemnes pendents.